i Vedat Castellón. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
El rival tremola, la pilota roda.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
Bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, un dimecres més, fent-los companyia fins les dues, sent molts convidats que de seguida repassem i presentem. Salutacions de Sheila Gil, la nostra companya. Núria Goterris està encara a l'Ajuntament, ultimant aquests convidats i el contingut que ens acompanyarà i que oferirem al nostre programa d'avui. Doncs avui convidats que ens acompanyen cada dimecres, comencem pel final. L'alcalde t'escolta una setmana més, l'alcalde de Vila-real, José Benlló, que atendrà les consultes de la ciutadania, de qüestions que afecten a diferents àmbits, així que ho escoltarem a partir de la 1:30 i recordar que vostès també poden enviar encara les seues queixes, suggerències, consultes, propostes mitjançant les xarxes socials, Twitter, Facebook, Instagram, un correu electrònic, cridant per telèfon, WhatsApp, qualsevol d'aquestes vies són les que tenen vostès per a fer arribar aquestes consultes a Ràdio Vila-real per a que després les puguem traslladar a l'alcalde José Menlloc. I com diem, a partir de la 1:30, avui tornarem a tindre aquest espai. Abans, com és habitual i també tradició, espai de tradicions amb el regidor de l'àrea Santi Cortells avui per a parlar de Setmana Santa. Tenim de tant en tant així la gent de la Junta Central per a parlar de la programació i sí que ell s'encarregarà de fer un repàs històric de la Setmana Santa a la localitat. També és una jornada en la que s'està presentant un dels actes innovadors que es van introduir fa unes edicions com és el Làquima Vere. Així que també a veure si ens dona una pincella de talla que Santi Cortells, regidor de Tradicions, participava també d'aquesta presentació. Aquests seran els continguts que tindrem a la segona part del programa. Hem començat, com havíem dit, pel final, així que anem a comentar qui ens acompanyarà a la primera part del programa. Tindrem des de l'Associació de Llauradors de Nules, a Pepe Montagut, un dels seus integrants, i que també aspira a presidir aquesta entitat de llauradors en una assemblea que tindrà lloc aquesta vesprada. Parlarem amb ell respecte dels continguts que es ficaran damunt la taula. I també li hem demanat que ens fera una xicoteta valoració de com va viure aquesta manifestació de diumenge passat a València per tal d'exigir mesures i accions concretes per a millorar la situació de la citricultura valenciana. I també avui parlarem amb Vicent Barça, conseller d'Educació i també cap de llista de Compromís a la província de Castelló per a optar a les Corts Valencianes, així que avui també estarem amb ell, el podran escoltar aproximadament cap a la 1:15. Així que aquests són els continguts, també repassarem segurament de forma una miqueta més breu avui actualitat municipal i provincial, així que fet aquest primer repàs anem a mirar també quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui. Sembla que la probabilitat de pluja, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, és elevada fins les 6 de la vesprada. Sí que és important, no?, que ho tinguin en compte que podria ploure. La probabilitat és del 95% i del 20% a partir de les 6 de la vesprada. Temperatures encara suaus, 11 de mínima, 21 de màxima. Una situació, almenys en quant a les temperatures, que no varia excessivament de cara a la jornada de demà. Una jornada, la de dijous, en la que només apareix un 25% de probabilitat de pluja a la part central del dia, i el cap de setmana no s'esperen grans percentatges de pluges, inclús les temperatures que podrien augmentar de forma prou significativa el diumenge. Sembla que la cosa podria canviar a partir de la setmana vinent, però ja sabem que en meteorologia parlar a tants dies vista és complex, així que avui, això, la probabilitat de pluja és d'un 95% fins a les 6 de la vesprada, un 20% al final del dia i temperatures molt suaus.
És tendència a Twitter.
Doncs mirem quins són els temes d'actualitat a les xarxes socials. En aquest cas es parla de la declaració de El Xicle. Recordem en aquest cas, pel cas de la xica de Boiro, diu, no, ha declarat que si sigues gritando terrajo, no, són els àudios de l'intent de rapte del Xicle, aquesta xica de Boiro que arreplega avui, per exemple, Informativos Telecinco en el seu perfil, però en destaquen altres declaracions del Xicle. En aquest cas nega en el juí l'intent de rapte que va portar a resolver el cas de Diana Kerr. Cuando me dirigí al coche me encontré con esta chica y como necesitaba dinero le pedí el móvil, solo eso, no me lo quiso dar, forcejeamos y no me acuerdo de más. Doncs bé, aquestes són les declaracions en aquest arranc del juí contra el Xicle. Més assumptes que entopetem avui. En aquest cas, Red Pública és altra de les propostes, altra de les temàtiques. Diuen una empresa pública d'energia. Es parla d'aquesta proposta també, per exemple, des de Podemos, que sabem que tenen prou força en les xarxes socials i han fet que aquesta siga una de les temàtiques d'aquesta xarxa pública en la qual s'intentaria que doncs, hi haguera aquesta empresa pública d'energia, diuen, per a lluitar per la transparència i garantir la procedència de l'energia subministrada i també tindre control dels preus. Doncs bé, aquesta és una proposta que s'ha colat i és una de les més comentades a les xarxes socials, però en mirem d'altres, perquè n'hi ha, a part de comentar alguna coseta, no, que es cola dels continguts que es tracten en els magazins del matí a les teles, es parla de Corsair en última. Aquesta és una altra de les temàtiques. Es parla, no, en aquest cas de les consoles, no, i aquestes propostes de noves tecnologies, una carcassa blanca o negra que s'està sortejant des d'informàtica, i sí que també doncs, veiem que s'ha colat aquesta temàtica. En tenim més assumptes. Es parla, per exemple, de Manuel Tundidor és una persona, un jove espanyol, que va desaparèixer quan es banyava un riu a Ecuador el passat divendres i sembla que han topetat el cos d'aquest jove espanyol, així que malauradament no és una notícia trista, però que també és important, no?, que si havia desaparegut finalment doncs, no viu, però sí que la família pugui acomiadar, no?, el cos d'aquest jove de Cádiz, que es va topetar a uns 35 quilòmetres d'on es va ficar a l'aigua. Més assumptes, també, Abuelas de Plaza de Mayo. En aquest cas és una informació que, per exemple, agafa El País. Abuelas de Plaza de Mayo recupera en Espanya a la nieta 129. La dona va néixer fa 42 anys en un centre de detenció clandestí de la dictadura argentina i té vius encara els pares i un germà. Doncs bé, avui també aquesta és una de les notícies que topetem a les xarxes socials, però en tenim altres. Es parla de Espinosa. Ortega Lara apoyarà Vox en su acto central de campanya en Màlaga. Es parla de política, no?, tenint en compte la proximitat dels comicis nacionals i en aquest cas a la Comunitat Valenciana també autonòmic. Si es diu, o per exemple el diario.es també trau informació, Iván Espinosa de Los Monteros va o contractar les obres de la seva mansió amb una societat. Fou condemnat per deixar part sense pagar, però va evitar el pagament declarant un concurs d'acreedors. Ara la justícia li torna a condemnar a pagar aquest deute pendent. Doncs bé, aquesta és informació del diario.es, de la qual s'està fent ressò també la xarxa social Twitter i que genera molts comentaris. Però en topetem ja, per últim, un apunt esportiu que destaquem. Es parla de Magic Johnson. En aquest cas, se retira com a president d'operacions dels Lakers. S'ha acomiadat després de 2 anys de presidència d'aquest equip, tot i que va portar a James, no va qualificar o no va classificar als playoffs en 2019 i això va motivar també la seva renúncia. Així que avui aquest també és un apunt, tenint en compte, no?, el pes històric de Magic Johnson, s'ha colat en aquest rànquing de tendències. Doncs bé, fins ací el repàs pels assumptes més comentats a Twitter. Una xicoteta pausa. De seguida repassem notícies curioses.
El dijous 11 d'abril a les 3 i quart de la vesprada, jornada de portes obertes al Col·legi Bisbe Pont. Coneix les nostres instal·lacions i metodologies. L'estimulació primerenca infantil i l'educació emocional són una part fonamental del nostre projecte educatiu. Vine el dijous 11 d'abril a les 3 i quart de la vesprada. Entra a les nostres aules i descobreix una altra forma d'aprendre.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Vila-real.
Taberna Los Galgos apuesta por la buena música. El próximo 13 de abril a las 7 y media de la tarde, déjate sorprender por la música indie funk camaleónica del Sombrero de Color. Taberna Los Galgos, una cocina abierta todo el día para quien no disponga de tiempo y un trato amable para que te sientas como en casa. Y recuerda, el próximo 13 de abril a las 7 y media de la tarde, el Sombrero de Color en Taberna Los Galgos, calle John Bautista Llorens, 117 de Vila-real.
Les Alqueries es converteix en el poble de les tapes. Fins el 14 d'abril pots provar les 18 creacions dels restauradors i convertir-te en un crític gastronòmic per només 3 euros amb beguda inclosa. Podràs guanyar en un sorteig 2 estances per Europa, a més d'un sopar valorat en 50 euros. Més informació al Facebook i web de l'Ajuntament de les Alqueries. L'Ajuntament de les Alqueries amb la ruta de la tapa.
La Pelu, salón de peluquería y estética. Recogidos para novias, recogidos para mamás de comunión, niñas de comunión. En La Pelu, de la mano de Azucena Molada, avalada por una amplia trayectoria, estudiamos tus rasgos y elegimos el mejor estilo para resaltar tu belleza. Crear es una habilidad con sello de identidad. La Pelu, salón de peluquería y estética. Calle Colón 10, Vila-real, 964-520472. ¿Formes part d'una entitat social i tens un projecte que voldries potenciar? ¿Desenvolupes algun projecte relacionat amb la inclusió? Informa't de les ajudes que atorga Fundació Caixa Rural Vila-real fins el 18 d'abril. fes la sol·licitud al web www.fundaciocaixarural.org.
Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Panadería Bollería Isa amplía sus instalaciones con servicio de cafetería. Elige entre una gran variedad de opciones: pan recién horneado, encargos, dulce, salado. Recuerda, ahora Panadería Bollería Isa también es cafetería. Conviértela en tu lugar de encuentro en calle Ermita 18 de Villarreal, frente a Inmobiliaria Meseguer.
Noticias curiosas.
Soy un humano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo.
12:21, moment de començar el repàs per aquestes notícies curioses. Comencem parlant d'una d'aquestes que també es pot considerar inclús un miracle. Una xiqueta de 6 anys ha sobreviscut, com dèiem, de forma miraculosa després de caure de forma accidental des d'un pis 26 el darrer dimarts a un barri residencial d'una localitat xinesa. La menor va salvar la vida gràcies a que va impactar contra un sostre de fibra de vidre que va amortiguar la caiguda, segons CanCan News. Segons sembla, la xiqueta estava a la cura d'uns familiars i va ser traslladada a un hospital on únicament li van topetar fractures en un dels seus braços i, recorden, va caure d'una altura 26. I anem a parlar ara de Màlaga, en concret de Puerto Banús, a Marbella. L'empresa concessionària de les llicències d'ocupació de terrasses a Puerto Banús està instal·lant blocs de ciment semblants als que s'utilitzen en llocs amb aglomeracions per evitar els atemptats terroristes. Ho estan fent, aquesta instal·lació, en tendes de luxe, immobiliàries o restaurants de l'exclusiu port marbellí, segons ha informat el diari ABC en la seva edició Sevilla. Segons els comerciants, la mesura vol fer pressió per a que paguen una taxa d'ocupació que consideren abusiva i que poden alcançar els 480 euros per metre quadrat. La mesura va ser anunciada o denunciada el dimecres davant l'Agència Pública de Ports d'Andalusia i davant el propi Ajuntament de Marbella. Els comerciants aleguen que el sòl és públic i és competència del consistori, que la concessionària no té dret i que no pot pujar el cànon d'ocupació segons li avellisca. El consistori estudia la situació en les delegacions de patrimoni, comerç i via pública, que són les competents per a resoldre el problema. Per la seva part, l'empresa concessionària, titular dels drets d'explotació, es defensa en un comunicat i alega que aquest dret es ve exercint de forma ininterrompida i sense cap tipus de conflicte durant els últims 50 anys. Segons es pot llegir a l'escrit, totes aquelles entitats que exploten les terrasses estan obligades a complir amb les seues obligacions, que estan regulades per la concessió i la normativa que la desenvolupa. I parlem ara de la policia de Nova York, en concret d'un agent que s'enfronta a algunes sancions després de que es fera públic un vídeo amb algunes imprudències conduint una moto. En aquest cas, el vídeo ja s'ha fet viral i per això s'estudien també inclús aquestes mesures. Els agents de la ciutat de Nova York que tractaven d'atrapar a un motorista que recorria a tota velocitat els carrers del barri de Harlem. Quan van aconseguir fer-se amb ell, el sospitós es va resistir a la detenció i va aconseguir fugir de l'escena en una altra moto conduïda suposadament per un còmplice. L'home va abandonar la seva motocicleta en el lloc dels fets i un dels agents que van participar en l'operatiu es va oferir voluntari per a portar el vehicle del sospitós al depòsit municipal. A partir d'aquest moment, el policia va realitzar una sèrie d'imprudències que van causar risa entre els testics. La gent es va saltar el protocol, no va fer ús del casc. Quan va arrencar, va fer un caballito sense control del vehicle. Es va saltar un semàfor en roig, va provocar que altres cotxes pegaren un freno una miqueta brusc i a més va acabar impactant contra altre vehicle que esperava en un semàfor el canvi de disc. Tot això, diuen, en només 10 metres de recorregut. La policia de Nova York, el departament, va assegurar que desconeix perquè la gent no va seguir el protocol que indica que els vehicles detesos o sospitosos han de ser traslladats per un transport autoritzat i homologat. El titular de la moto encara està sent cercat per les autoritats i la gent, a més de tot el que va fer, va haver de ser traslladat a un hospital per a tractar les seues ferides lleus i segurament haurà d'assumir alguns càrrecs per aquesta actitud que s'enix del protocol. I anem amb una d'aquestes curioses amb un regust una miqueta raro. Una família de Canadà va viatjar des de Florida, on es topetava de vacances fins a Canadà, amb el cadàver del pare de 87 anys assegut a una cadira en la part de darrere d'una minivan. El cos sense vida de Fernand Drupeau va ser topetat a Enford per agents fronterers dels Estats Units i Canadà assegut a la part darrere del vehicle. Junt a l'home que havia faltat estaven la seva dona i el seu fill de 60 anys. Segons van informar els mitjans de comunicació de Canadà, la víctima va faltar mentre la família estava de vacances i per tal d'estalviar-se les elevades despeses del trasllat i també la burocràcia i els papers, mare i fill van decidir no denunciar la mort i viatjar en el cotxe amb el cadàver fins a Canadà. Segons va informar Toronto Sun, l'home portava 2 dies mort quan va haver ser descobert per les autoritats i no presentava senyals de violència. I parlem ara dels riscs d'alguns ioguers. En aquest cas, la família Baker havia viatjat des de Nova Zelanda fins a Cork, Irlanda, per a gaudir d'unes vacances per Europa i per a això van llogar una vivenda, un habitatge amb Airbnb. Tot i això, la sospita o la sorpresa va ser majúscula quan van descobrir que una càmera oculta els gravava en tot moment al menjador i inclús emitia les imatges en directe. Neil i Andrew Baker havien viatjat amb els 4 fills i una neboda. A l'arribar el pare, que treballava en seguretat informàtica, va escanear la wifi. Va ser llavors quan va topetar el dispositiu de gravació que estava ocult en el que semblava una alarma de fums o un detector de monòxid de carboni. Segons va declarar Neil a la CNN, aquesta situació, aquesta troballa, va ser un xoc i un sentiment horrible. I tot i que el propietari els va dir que era l'única càmera que n'hi havia en l'habitacle, que no és poc, que una ja és, van decidir marxar i cercar altre establiment en un hotel proper. El dia següent van cridar a Airbnb i tot i que en un primer moment els van dir o van tornar a anunciar la vivenda, després de la publicació dels fets en les xarxes socials, la plataforma va expulsar al mal anfitrió de la plataforma i va assegurar als Baker que investigaria els fets. I ja per últim anem a parlar d'una oferta de treball una miqueta especial. La NASA, el Centre Aeroespacial d'Alemanya i l'Agència Espacial Europea cerquen voluntàries, dones, xiques, per a passar 2 mesos en un llit. En concret, necessita 12 dones que hauran de viure i portar a terme totes les rutines diàries, almenys durant 60 dies, en posició horitzontal, tot i que estaran remunerades amb 16.500 euros. Les candidates seran incorporades al projecte d'investigació Estudio de Reposo en Cama por Gravedad Artificial, en la que ja participen 12 homes des del mes de març i en la que es pretén estudiar els efectes de la ingravidesa. Segons un comunicat de la NASA, les participants han de menjar, fer exercici i inclús dutxar-se cap per a baix i en tot moment els cossos estaran monitoritzats. Com a al·licient, això sí, per a l'entreteniment i esbarjo, els estarà permès rebre visita de familiars i amics. Les interessades han de medir entre 1,53 i 1,90, tindre entre 24 i 55 anys i una massa corporal entre 19 i 30 quilos per metre quadrat. Les voluntàries no han de tenir obesitat ni ser fumadores i, més enllà dels requisits físics, se'ls exigís parlar alemany. L'experiment es realitzarà en les instal·lacions del Centre Aeroespacial Alemany a Colònia, on les candidates poden apuntar-se. A més, s'han de tenir disposició de viatjar a Colònia, Alemanya, fins en 4 ocasions entre els mesos d'abril i juliol per a participar en el procés de selecció i, en aquest cas, hauran d'assumir la despesa dels viatges. Una vegada que siguin triades, hauran de passar 15 dies abans d'iniciar l'experiment com a part del procés de preparació i altres 15 després per a recuperar-se. Però bé, si alguna persona complís els requisits i està interessada, que acerquen aquesta opció remunerada amb 16.500 euros. I així arribem a les 12:30, punt i final, aquest repàs per les notícies curioses. De seguida anem amb els primers convidats. En aquest cas parlem de citricultura, de l'assemblea de l'Associació de Llauradors de Nules, que ha convocat aquesta vesprada una nova edició.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Tot Descans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Tot Descans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación.
Cuando consigues sueños, llegas a tu éxito. ¿Cómo llevas ese éxito?
Para mí, mi mayor éxito es poder tener tiempo para disfrutar lo máximo posible de mi gente, tanto en situaciones cotidianas...
El éxito de una buena piscina viene de la mano de Piscinas Interlagos. En Piscinas Interlagos trabajamos para que tu sueño se convierta en éxito. Piscinasinterlagos.com.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
En Briset Mòbil estem d'aniversari. Complim 20 anys oferint les millors solucions per als vehicles dels nostres clients. Treball, proximitat i esforç són la nostra senya d'identitat. Gràcies per la vostra confiança. Briset Mòbil, des de 1999, al vostre costat. Fantasia.
En el Fort de Palagallata encontrarás panes especiales de espelta, normal e integral, quinoa, camut, centeno, también alemán, semillas, todo sin olvidar el pan tradicional. Además, ahora puedes encargar todo lo necesario para Pascua. Monas, panaetes, Fort de Palagallata, en Villarreal, calle Ejército 102 y Avenida Pío 1244 y en Castellón, calle Morería número 1.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'agricultura, en aquest cas amb la gent, un dels representants de l'Associació de Llauradors de Nules. Diferents temes damunt la taula. I en primer lloc, abans de repassar-los, el saludem. Pepe Montagut, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tornem a parlar perquè hi ha moviment, no?, també durant aquestes jornades en el sector, també en l'associació que vostè representa, però en primer lloc, abans de parlar de la cita que tenen avui vostè a aquesta associació de llauradors de Nules, ens agradaria saber el seu punt de vista de com va anar aquesta concentració a València de diumenge passat.
Bueno, la concentració de València pues, va estar bé, tampoc esperem una multitudinària gent, però, en fi, va haver d'acudir gent de molts pobles. què ocorreix en aquestes manifestacions. Normalment veus pues una manifestació és una demostració de protesta i del que no s'està content en la situació. Més allà de lo que representa, pues, si no se prenen altres medides de pressió, tenen poc alcance, però és algo que s'ha de seguir fent, no és algo que s'ha de parar, s'ha de fer contínuament. Se va comentar allí moltes coses dins del Parlament que se va fer al Finland, al final, però efectivament una manifestació és això. Però jo, per a mi se tenen que prendre medides de pressió apoyant-se precisament en aquestes manifestacions.
També una de les parts positives, tot i que, com comenta vostè, caldria fer més tasca, és que es va unir, no?, tot el sector, que també era una de les queixes que ja s'havia traslladat, no?, que cadascú anava per la seva part, almenys sembla que tots van anar a una.
Bueno, jo tinc que dir-te que no estic d'acord amb aquesta valoració. El sector no està unit, el sector no està unit. La plataforma sí està intentant unir a tots els pobles que tenen més o menys la citricultura com a punt important, però el que és les organitzacions agràries és que estan fracassant rotundament, perquè les organitzacions agràries cada una va per el seu costat. Això no vol dir que, per exemple, la Unió de la CEPA, que ara sí que ha ficat a la plataforma, però segueixen anant per el seu costat. El mateix que ADA, que se va distanciar de la manifestació en unes excuses peregrines que demostren que no està per la labor. És a dir, una forta crítica a les organitzacions agràries, perquè crec que, en fi, també és una cosa que vull comentar jo també en esta nit a l'Assemblea, però no estan complint el seu cometit, eh? Les organitzacions agràries estan fracassant.
Doncs d'això en parlarà, perquè ja ha fet menció, no?, que serà una de les temàtiques que es plasmaran avui, perquè vostès han convocat una assemblea, la General Ordinària, en la qual ja ha comentat, no?, que serà un dels punts de l'ordre del dia, o almenys un dels temes que ficarà damunt la taula.
Sí, exactament. Ahir l'ordre del dia de l'assemblea és la dimissió de l'anterior president. Jo presento la meva candidatura a president de l'associació, això suposa el cese de l'anterior, si és que efectivament l'assemblea vota, jo no dude en que van a votar a la nova candidatura, i si ahí jo penso és posar-los clarament la situació en què estem la citricultura. És a dir, no anem a anar en tonteries de, oi, és que vosaltres peleant podem aconseguir coses, no, és posar-los clarament la situació que vosaltres fem, quines són diguem, les causes per les quals ens encontrem en aquesta situació, són diverses, unes tenen més importància i més clar que altres, però la més important és els acords en països tercers, i després vull parlar-nos també del fracàs col·lectiu que representa el govern espanyol, la Generalitat Valenciana, les organitzacions agràries, conforme t'ha comentat, i també el sector exportador, les cooperatives i, com no, els agricultors. És a dir, en aquest sector han fracassat tots. I per una raó molt senzilla, te l'explicaré. L'any 2005-2006 va haver una temporada nefasta, ruïn. Allò va ser, jo crec que, l'inici de lo que vindria en els anys posteriors. En 2006 se va tornar a repetir, no tan ruïn, però va haver una temporada molt ruïn. En 2011-2012 tenim a tindre una altra temporada nefasta. En 2016-2017 un altre viatge. I ara enguany és el colofón de la pitjor temporada que hem tingut. És a dir, que des de 2005 no vos podeu donar compte analitzant la situació, analitzant les causes que vos està enduint a aquest desastre. En sí, que no ha hagut ni siquiera per part del govern, ni per part de la Generalitat, ni per part d'Intercitrus, que ara volen ressuscitar Intercitrus com si fora el manà que m'haurà de dur el nostre senyor i que m'ho salven a tots. Intercitrus no va solucionar res, que ho tinguem ben clar. Ha fracassat el comitè de gestió, han fracassat sobretot les organitzacions agràries i segueixen fracassant les organitzacions agràries. En un sector com este, que tinga unes organitzacions agràries i tingui a criticar-les d'una forma contundent, no siguin capaços de sentar-se en la taula i dir, això és el que tenim, anem a intentar solucionar pel nostre costat, que són les primeres que podrien solucionar-ho. Després, les propostes de solució que poden haver, pues partixen per poder arribar a Brussel·les en una pressió forta, per poder canviar el govern, per poder dir-li a la Generalitat que les medides, que és una altra cosa que llama l'atenció. Les medides que ha pres la Conselleria d'Agricultura, les que estan publicant el ministre d'Agricultura, és que causa risa, perquè jo, per exemple, te puc dir que de les 16 medides que ella ha dit últimament, 12, ja les van dir en 2009. Senyor mío, per l'amor de on estem? Està més que és que no se llegeix els diaris o no se llegeix la revisió, no se revisa el que s'ha fet antes. O sigui, que de 16 medides que ella dona per salvar el sector, 12 ja se van dir en 2009, fa 10 anys. La conselleria és exactament algo paregut. Els dos temes estrelles que trau, bueno, pues que no anem a ningú puesto i xina, no anem a ningú puesto. Entonces, tot això vull explicar-los clarament allí a la gent i que no esperen que la salvació ve simplement perquè vulguin solucionar. Una de les altres armes que tenim ara és el vot. I clarament, es vaig a dir clarament, que una democràcia el que necessita és alternança en el poder. I quan un s'equivoca, hi ha que castigar-lo. I així s'han equivocat dos. Això jo ho he repetit moltes vegades i seguiré repetint-ho fins que se facin les eleccions. I després d'això, pues no tenim altra defensa, en aquest cas, que fer el que estem intentant fer per mig d'Anseprim. Anseprim, que és l'Associació Nacional del Sector Primari, que estem intentant unir les distintes rames que n'hi ha a nivell d'Espanya. Crec que t'ho ha comentat alguna vegada, però és la ganaderia, el que és les idees del Jerte, el que és Almeria, el que és en Tomelloso, el que és en Canàries, en fi, la pesca, inclús la caça, tot. Volem unir-les, unificar tots els criteris per poder anar tots junts de cara a l'administració per pressionar. És a dir, ahir, si s'aconseguia aquesta unió, sí que se podia pressionar. Claro, aquesta és una de les idees que nosaltres sempre hem traslladat a les organitzacions agràries. Però mentre no se lleven les subvencions, sí, i no se lleve, se talli el cordó que els uneix a l'administració, tenim poc a fer. Que cobren per als seus afiliats, i així no es podran manejar, perquè és molt còmode la posició d'ABA o la posició de la Unió, els seus afiliats, les seues quotes, si recibeixen les seues subvencions, que són la major part dels seus ingressos, claro, com van anar en contra de la mano que els està de govern. Exactament. Entonces, ahí també tinc esperança, i te ho dic d'una forma molt clara. L'alcalde de Nules va fer la presentació de la seva candidatura el dilluns. Me vaig alegrar perquè vaig veure el saló ple. I per una raó, perquè veig jo a David, el que actual és alcalde, és un home decidit, és un home que està decidit a defendre el sector, m'ho ha dit molt clarament, i sobretot per un motiu, que no té ninguna dependència a nivell de Madrid ni a nivell de València. Això és molt important pel partit. Entonces, tot això jo vull exposar-ho allí en l'assemblea, inclús les idees que duc sobre el vot i sobretot. Que decidís la gent votar, jo espero que sí, comprens? Pues bueno, ens ficarem a treballar. Que no, pues morirem a casa i sotes fosques.
Tot i que suposem un treball complicat, no? Òbviament s'ha d'iniciar, perquè s'ha d'iniciar el treball, però clar, és un procés que no serà d'avui per a demà, no? Però en algun moment ha d'engegar-se el camí.
Sí, no, així hi ha una cosa. Inclús nosaltres estem preparant una iniciativa ciutadana per bord de replegar les queixes a arribar a Brussel·les, però replegant firmes, si pot ser, quan més millor. Tots els perixos en motiu per les que aquesta iniciativa ciutadana, per vist de l'Associació d'Agricultors de Nules, que pensem expandir-la per tota la província, si tenim temps i tenim ocasió, que jo crec que sí, per vist d'Anseprim, per tots els remers del sector primari que existeixen, crec que se poden replegar moltíssimes firmes i arribar a Brussel·les, pressionar el govern també i pressionar la Generalitat. És que estan molt còmodes. Estan dient-nos, el ministre i la conselleria, estan quasi acusant-nos als agricultors de que no estem organitzats, de que no estem ofertant massa ofertes, massa disseminats. No, perdoneu, així la cosa està més clara que l'aigua. Mentre els acords dels tercers països estiguin vigents, l'única cosa que pot frenar-los a aquests acords és el tractament en fred, perquè això ralentitzaria, però no impediria que entren. I si no entren, i si entren, doncs nosaltres tenim poc a fer.
Doncs una situació complexa, no? Malauradament repetit, en pitjor, no, que altres.
Només te diré un dato. Els estrangers d'Egipto cada vegada pot estar invadint més. Egipto, un home cobra al mes 80 o 90 euros. Al mes, 80 o 90 euros. Senyors meus, que vostès polítics de Brussel·les, de Madrid, pensen que se pot competir en el mercat, en uns països que estan produint en uns jornals 80-90 euros al mes i nosaltres 900 o 1.000 euros al mes. per l'amor de Déu, que és demencial. Uh-huh. És demencial, te demostra la mediocritat de polítics, la mediocritat de persones que estan ficats dins d'aquest sector. Hi ha algo que s'haurà de canviar? Claro que s'haurà de canviar, ja que d'una forma, en fi, totalment noble, intentes reunir-los a tots i intentes parlar, intentes que agarren si volen la batuta, que se fiquen ahí per fer-se la foto, m'és igual, però la qüestió és anar tots units. Però si per aquest costat no van, perquè veuen molt còmodes en sus quarteles d'invierno, diré així, entonces la millor solució és pegar-los per la lleu d'una vegada i dir, no m'ho serviu al sector. Ara no m'ho serveix per res, ui. La Unió, tres quartos de lo mismo, entonces molta denúncia, molta foto, molta reunió, però al final, què? Tu fas medides de pressió? Ninguna. O si no fas medides de pressió i eres una organització agrària que deu de fer-les, el mateix que ABA, el mateix que la UPA, bueno, pues no sé jo què és el que penseu fer. Si així no donaran notetes a la premsa i reunionetes, que damunt no teniu ni siquiera la dignitat o la ètica de que quan el ministre diu unes xorres al sabor de la taula i a la bon, pues entonces no fem res.
Per això cal començar des de les agrupacions locals, suposem, no? I amb aquest esperit s'arriba. Així que, Pepe, esperem que vagi bé aquesta vespada, que la gent comprenga, no?, la magnitud d'aquesta situació i doncs prenga, no?, es puguen iniciar aquest camí de mesures reials per a solucionar la situació de la citricultura.
Exacte, si no podem començar per baix, pues començarem per baix, però nosaltres no anem a parar, per supost que no anem a parar.
Vamos, esperem que no pare, que no pare tampoc el sector debut a que la crisi continua o s'aguditxa encara més. Pepe Montagut, des de l'Associació de Llauradors de Nules, moltíssimes gràcies, com sempre, per fer aquesta anàlisi de la situació de la citricultura i parlem prompte.
Gràcies, Elisa, a vosaltres. Vale, bon dia.
No hi ha alegria major que ver a ser asusió la primera.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Villarreal. Sin prisas, con atención personalizada, fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto I Estárrega. Listas de comunión en Sport 2. 964-033-162. Sport 2 Villarreal, comulgando con el deporte.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado, ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Villarreal. Siempre te atiende muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
Si t'importa la teua salut, t'importarà el que menges. Els productes del Mercat Central són garantia de qualitat i ben cuinats t'asseguren una millor salut. En el Mercat Central et mostrem com cuinar-los al temps que els xiquets disfruten amb nosaltres. Informa't en www.mercatcentralvila-real.com o en el nostre Facebook. Regidoria d'Economia, Ajuntament de Villarreal. Villarreal, avanza en comerç.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ahora y en colaboración con Hello Club, realizamos un 20% de descuento a todos los abonados y familiares del Villarreal Club de Fútbol y financiamos tus tratamientos en 24 meses sin intereses. Además, participa en el sorteo de un viaje en avión a París para dos personas, con hotel incluido, entrando en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Pere Gil 10, Villarreal, teléfono 964-52-90-48.
I nosaltres parlem amb compromís. En concret, anem a parlar amb Vicent Marçal, cap de llista a les Corts Valencianes per Castelló. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Doncs el primer que volia preguntar-li és com valora de l'1 al 10 a compromís, com pensa que ho ha fet a la Generalitat?
Bé, nosaltres pensem que ho hem fet moderadament bé i per això hem de seguir endavant. Jo crec que estem al voltant d'un 7,5, un 8, i ens som autoexigents, no ens podem posar un excel·lent perquè evidentment tots cometem errors i hem de millorar, però sí que pensem que hem sigut coherents en allò que vam dir que anàvem a fer i ho hem executat, i això és el que volem seguir fent, millorar la vida de la gent, i per això ens presentem a aquestes eleccions amb la força de seguir sumant suports per a seguir avançant i millorar la vida de la gent.
I en matèria educativa, a vostè mateixa sabria ficar-se nota?
Bueno, això seria un poquet ja pretensiós, però bueno, jo crec que en la línia, no?, del que dèiem abans, no?, hem avançat moltíssim, ens vam trobar una administració pública, una educació que venia de les retallades i ara tenim una administració que està creixent, teníem 4.000 professors que van tirar al carrer, ara tenim 6.000 professors més en els centres educatius, els xiquets cada dia estan més amontonats a les aules i ara tenim menys xiquets per aula, han baixat les ràtios per a poder atendre'ls millor, el banc de llibres, hem augmentat la beca menjador en 40.000 xiquets i xiquetes, per tant, estem millor que abans, però encara no estem on voldríem.
Clar.
I per tant, cal seguir avançant i fer-ho amb la fermesa d'haver pogut netejar tota la corrupció del passat i poder continuar avançant, igual que ho hem fet aquests 4 anys, amb encara més força, havent netejat i posat ordre en aquests 4 anys.
Vostè ha rebut moltes crítiques per part de l'oposició. Per exemple, l'altre dia teníem així els estudis de Ràdio Vila-real a Mercè Ventura des de Ciutadans.
Uh-huh.
Ella criticava la decisió del govern del Botànic de no recolzar el projecte del Col·legi José Soriano de Vila-real i també d'apostar més per l'aprenentatge en valencià que per l'aprenentatge en anglès.
Bon, jo crec que ella mateixa es definia, no?, en aquestes declaracions, i és que probablement no deu conèixer que el que hem fet nosaltres és apostar per a que tots els alumnes, totes les escoles, i no només una, siguin realment plurilingües i, per tant, que els xiquets i les xiquetes aprenguin de veritat el castellà, el valencià i l'anglès. Els obri les portes i volem les tres llengües. No volem que només n'hi hagi uns xiquets que aprenguin una llengua, sinó que volem que tots les aprenguin tres. I bona mostra d'això és que en la mateixa població de Vila-real ara tenim 9 centres educatius que tenen un auxiliar de conversa nadiu en anglès, que els hi parla anglès a tota hora els xiquets i les xiquetes, que els permet anar avançant, que tots els centres educatius de Vila-real fan més anglès que quan vam arribar nosaltres, igual que assegurem que aprenen també el valencià i el castellà. Per tant, és una aposta de futur. És una aposta que, a més, està tenint moltíssima bona acceptació pel que fa a la formació del professorat. El professorat està responent moltíssim. Per tant, és una aposta real i estem ajudant a que realment això es faci possible. Fins ara era un fracàs i no s'havia aconseguit. Podem trobar desenes de milers de xiquets que no sabien anglès i desenes de milers que no sabien valencià, cap ni un que no sabia castellà. I, per tant, el que estem fent nosaltres és que tots, el 100%, tinguin les oportunitats d'aprendre les tres llengües. I això és la nostra aposta i, a més, la fem de la mà de les universitats valencianes, que és qui ens han dit com s'ha de fer per a millorar-ho. Per tant, crec que és evident que la diferència per l'aposta per l'aprenentatge de llengües és molt més positiva que no la que hi havia fins ara.
Què li pareix aquesta campanya de Yo Elijo?
Bueno, doncs que estan enganyant a les famílies i estan dient-los coses contràries a les que passa. Bona mostra d'això és que en un principi van haver unes mobilitzacions preventives, no?, en les que dien, intentaven fer posar damunt la taula com que hi hauria una massacre en l'escola concertada i que hi haurien grandíssims problemes. Resulta que, a mesura que han passat el temps, aquestes mobilitzacions han desaparegut perquè les seves famílies han vist que també han baixat les ràtios en l'escola concertada, que també hi ha un banc de llibres i, per tant, els seus xiquets i les xiquetes tampoc no han de passar vergonya si no poden comprar el llibre de text, que n'hi ha més professors en la concertada perquè tenim ara més persones dedicades a l'atenció inclusiva, per exemple, n'hi ha més professors d'audició i llenguatge, de pedagogia terapèutica, i, per tant, és una campanya que intenta preservar els privilegis d'aquells titulars dels centres educatius concertats, d'aquells poquets titulars dels centres educatius concertats que no veuen l'educació com un motor de transformació. La immensa majoria sí que ho veuen i presten aquesta funció social. Els que no ho veuen són els que intenten protegir aquests privilegis i males pràctiques del passat, i crec que en aquest sentit ens han trobat clarament a favor dels xiquets i les xiquetes de millorar l'educació i no del negoci d'uns poquets.
Ha mencionat vostè la inclusió educativa. Això perjudicaria als centres d'educació especial?
No, al contrari. De fet, el que fem i el plantegem és que els centres d'educació especial siguin centres referents, centres que ens ajuden a la resta a fer millor l'educació inclusiva. De fet, els seus professionals són uns grandíssims professionals i el que volem és que aquest aprenentatge, aquest saber fer que tenen i que poden ajudar a formar a altres professionals que estan en els centres ordinaris perquè l'educació inclusiva siga un fet. I el que cal és seguir avançant, dotar de més recursos, tenir més personal, i és el que hem anat fent. A poc a poc hem anat augmentant el personal dedicat a l'educació inclusiva. De fet, n'hi ha 1.200 persones més treballant en educació inclusiva que quan vam arribar al govern. El que cal és continuar avançant en aquesta línia i que els professionals dels centres d'educació especial puguen ajudar als altres, puguen formar-los i siguin centres de referència als quals vagin els xiquets que estrictament ho necessiten, que no es deriven tots, sinó que estrictament ho necessiten i que la majoria estiguen en aules ordinàries. I per això necessitem el seu saber fer i la seva professionalitat.
El Pla Edificant no ha arribat molt tard?
El Pla Edificant ha arribat el primer moment en què ha pogut, en el que ha pogut arribar. De fet, és una reivindicació històrica dels alcaldes. Recorde, fa més de 12 anys, alcaldes del PP que demanaven que això es fera i que el govern del Partit Popular no es va aclarir a poder-ho fer, no? I nosaltres hem estat treballant més de 2 anys per a poder fer ixe pla, per a poder tindre ixe instrument. Ens hauria agradat que hagués sigut abans. De fet, hauria estat molt bé que ho hagués fet el govern anterior, tant com els ho reclamaven els seus alcaldes, i ho hem fet nosaltres. Hem hagut de vindre nosaltres per a posar ordre, per a ser creatius, per a buscar solucions, per a que els xiquets estiguen en unes millors condicions de centres educatius. Per tant, ara el tenim, està avançant amb fermesa, n'hi ha més de 500 milions ja delegats. De fet, en previsió tenim vora 900 milions d'euros que seran els que acaben entrant dins del programa, i per tant és una realitat que a poc a poc anirà millorant en la mesura de les possibilitats de tots els centres educatius.
Des de l'oposició el que diuen és que el que volen és tirar balons fora directament, que no volen preocupar-se d'aquestes obres, no? De fer nous col·legis o noves obres.
És curiós que diguin això, perquè no preocupar-se seria no fer res, no? O deixar en mans que del Partit Popular i la dreta la construcció d'escoles, que ja sabem com va anar, no? Quan vam arribar al govern ens van demanar reformar més de la meitat dels centres educatius, i això implica que en 20 anys no s'havia fet el que s'havia d'haver fet, que era prioritzar els centres educatius. Destinaven els diners a altres coses, no prioritzaven que els xiquets estiguessin en bones condicions, i d'eixa actuació la situació que ens vam trobar en el 2015, i per tant hem hagut de posar ordre, arromangar-nos, treballar moltíssim i avançar amb pas ferm, avançar executant 3 i 4 vegades més que el govern anterior, i sobretot tenint instruments que donen servei a llarg termini, com dèiem en el Pla Edificant, o amb l'ajuda que fem també al conjunt dels centres educatius en millora concreta. Hem fet més de 600 actuacions, hem retirat tot el fibrociment de les comarques de Castelló, i seguim avançant, i per nosaltres encara no és prou, perquè som autoexigents i sabem que els xiquets necessiten estar millor. Per això cal que continuem per a poder executar tot el que tenim ja embastit i tot el que està avançant en els projectes.
Per les seues paraules, constate que vostè, en cas de que Compromís governara a les Corts, voldria continuar en les mateixes àrees.
Bueno, jo sincerament ho he dit moltes vegades, no és voluntat individual, és una voluntat col·lectiva. Parlo en nom de Compromís, dic que volem continuar. A mi sincerament no és una qüestió que em preocupe.
Però a vostè li agradaria?
Sincerament no tinc aquesta ambició personal, no? Ja. Ho faré si ho he de fer, i si no estaré agranant una escola, no? M'és igual, no tinc ningun problema en tirar endavant. El que cal és que es faça, no? I això sé que només es farà si està compromís amb força el govern i si tenim una bona representació el proper 28 d'abril.
Bé, una de les mesures i propostes que vostès plantegen són els menjadors escolars gratuïts.
Així és, de fet.
Això és ambiciós, no?
És ambiciós, sí, i és una aposta clara per una educació cada dia més social, no? I és que els països on hi ha menys desigualtats, els països on l'escola ajuda a reduir les desigualtats, tenen l'espai del menjador gratuït, i ho fan perquè en l'educació no només s'educa en allò que passa dins de l'aula, sinó també en els espais no formals, és a dir, en els moments en què els xiquets i les xiquetes estan jugant, estan convivint, dins del centre educatiu, com és l'espai del menjador, és un espai importantíssim, i no volem que hi hagi xiquets que no es queden perquè no s'ho poden pagar, o que hi hagi diferències en aquesta socialització, en aquests espais, no? I volem avançar, ho tenim clar que és possible fer-ho. A més, hem demostrat fins ara coses que la gent deia que era impossible de fer, no? Deien, no podrà ser això de que hi hagi un banc de llibres i no hagis de comprar els llibres. Doncs miren, s'ha fet i és possible, no? Hi ha recursos suficients quan un canvia les prioritats, i sobretot quan es deixa de robar, no? I es fa, es prioritza els recursos per atendre a la gent i les necessitats dels xiquets i les xiquetes. Per tant, és necessari. Pensem que és un pas més per a millorar la socialització i la igualtat d'oportunitats, i és l'aposta que fem per a millorar l'educació dels nostres xiquets.
Per què Compromís és diferent als altres partits i per què l'haurien de votar, els oients que estan escoltant-nos?
Doncs perquè si m'hauran escoltat en este trosset d'entrevista i en altres moments, parlem dels problemes reals de la gent. No estem embolicats en banderes per a tapar vergonyes, no ens dediquem a rescatar fantasmes del passat ni a buscar l'odi per l'odi, ens dediquem a millorar la vida de la gent. Som les persones del carrer, gent honesta, gent treballadora, que el que fa és posar al centre de les polítiques, les persones i fer-ho de la millor manera possible, amb passos xicotets que acaben sent molt grans i millorant la vida de la gent per a que així siga i perquè, si es fixen, molts dels avanços que hem fet nosaltres, que ha fet el govern del Botànic, en el que hem tingut un grandíssim acord amb les diferents forces d'esquerres, no s'han fet en altres territoris. Som el territori que més ràpid està millorant en tots els indicadors, tant econòmics com socials com d'ocupació, i per tant és l'única diferència, el valor diferencial en altres governs és que està compromís, i precisament per això els hi demanem que donen suport, perquè som els que aportem aquest valor diferencial que millora la governabilitat.
Vostè apostaria per un altre govern del Botànic?
Sí, sí, sense dubte. És el nostre objectiu principal, revalidar el govern del Botànic, que és posar al centre la vida de la gent, les polítiques de progrés, les polítiques socials, les polítiques de generació d'ocupació, que és allò importantíssim, per a la ciutadania, i per tant ho tenim claríssim. Nosaltres no tenim cap dubte, volem que continuï el govern del Botànic i que de veritat puguem seguir avançant per a una societat que amplia drets i no una societat que treballa només els privilegis.
Doncs ja veurem quins són els resultats. Vicent Marsà, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Tens un dubte, queixa o sugerència respecte al teu carrer, barri o Vila-real en general? Fes-la arribar mitjançant les nostres xarxes socials o a l'email vilarealrespon@gmail.com i cada setmana l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, respondrà als micròfons de Ràdio Vila-real. Cada dimecres, a partir de les 2:20, l'alcalde de Vila-real t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada. Pots consultar el funcionament de l'espai al web radiovila-real.es i a les nostres xarxes socials.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Ràdio Vila-real. Dijous, a partir de les 8:30 de la vesprada, Vila-real-València. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Agroquímics Burriana, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Maderarbo, Canem, Canos Impressors, Calçais Josep, Carniceria El Conchel, Carniceria Juan Bou, Certis, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Broc, Daswell Auto, Defu Surfing, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Electricidad Andrés Roca, For La Gallata, Frites y Verdures La Menera, Hotel Cercotel Plana Park, Jardinería Jesús Gil, Kaki Moda Joven, Limpieza Servilim, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Vila-real, Piscinas Interlagos, Pizzería Luciola, Real Export, Serigrafías Libra, Sisenred, Talleres Agripesa, Talleres Madrigal, Tot Descans i Vedat Castellón. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
El rival tremola, la pilota roda.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM. Una a 3 minuts del migdia fem repàs de l'actualitat política provincial i local. Comencem parlant de la Diputació de Castelló, que ha activat ja un total de 310 actuacions en tots els municipis de la província, amb l'aprovació de les obres del seu Pla Castelló 135. Amb això, i tal com es publica en el boletí oficial de la província, el govern conclou la tramitació de la seva més ambiciosa aposta municipalista i dona llum verda a l'inici de 211 obres que han sol·licitat 132 ajuntaments i una mancomunitat, i els 95 serveis que han sol·licitat també la Diputació
distribuïts en tots els grans i xicotets municipis de la província. Cada ajuntament o mancomunitat pot escollir el destinar els recursos de la Diputació pel Pla 135 o bé solament a obres o també a gasto corrent i personal. Sols tres dels ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, Castelló, Vall d'Uixó i Onda, han escollit destinar el 100% dels recursos que li corresponen a despeses corrents i personal. Repassem actualitat dels diferents municipis de la nostra província. Ens aturem a parlar de la capital de la Plana. El Saló del Còmic celebrarà la seva primera edició durant el cap de setmana del 12 al 14 d'abril a la plaça Major. Organitzat per la Regidoria de Joventut, és el primer esdeveniment centrat exclusivament en còmics, manga names i literatura infantil i juvenil que s'organitza a la ciutat. L'entrada serà gratuïta i la iniciativa comptarà amb la presència de nombroses editorials, llibreries, novetats literàries i tallers infantils. La presentació de nous còmics i llibres